Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord a una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències, els nostres errors també. Us parla Niol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui parlem de la caça de bruixes. Ens situem al segle XV. Occident vivia una època encara no industrialitzada i on la religió tenia un rol molt transcendental. La població, majoritàriament de classe baixa, vivia principalment del camp, l'artesania i el comerç. Després d'un segle anterior, el segle XIV, ple de fam, malalties i guerres, la religió començava a veure's en un declivi en favor de nous models artístics i de pensament, com l'humanisme, que deixarien de posar a Déu al centre i prioritzarien a l'humà. El cristianisme va concloure que aquesta pèrdua de poder fou fruit d'una conspiració del dimoni i va iniciar una persecució a qui consideraven els seus col·laboradors. El principal objectiu foren les dones, tatxades de bruixes, però també, en menor mesura, els infants, els homes i inclús alguns animals. Aquesta caça de bruixes donarà inici entre els anys 1420 i 1430. Tot s'iniciarà quan es començà a parlar d'un tipus de màgia semblant a la fetilleria, però amb una diferència, la intervenció del dimoni. A partir de llavors, les bruixes suposaran l'encarnació del mal i seran l'excusa de totes les desgràcies. Es creu que els delictes pels que les bruixes eren condemnades eren 15 en total. Renegar de Déu, maleir d'ell i blasfemar, fer homenatge al dimoni, adorant-lo i sacrificant en honor seu, dedicar-li els fills, matar-los abans de que rebin el baptisme, consagrar-los a Satanàs al ventre de les seves mares, fer propaganda de la secta, jurar en nom del diable en signe d'honor, cometre incest, matar els seus semblants i els nens petits per cuinar-los, menjar carn humana i beure sang, desenterrant els morts, matar per mitjà de verins i sortilegis, matar bestiar, causar l'esterilitat als camps i la fam als països i tenir còpula carnal amb el dimoni. Les bruixes eren acusades degut a rumors o a les declaracions sota tortura d'altres persones acusades. Era estrany el cop que aquestes es podien defensar. Un cop acusades i degut a la inexistència de presons, tal i com les coneixem avui, les bruixes eren retingudes en torres i masmorres. Posteriorment, eren interrogades sota tota mena d'eines i mètodes de tortura i amb especial fermesa. A més, s'exercien una sèrie de rituals molt lesius i dolorosos per tal de, teòricament, confirmar o desmentir si la persona acusada era una bruixa. Per exemple, se'l ruixava amb aigua bullent. Si degut a les tortures l'acusat o acusada confessava, es procedia a l'interrogatori per trobar còmplices, també sota mètodes de tortura. Això resultava amb una llarga cadena d'acusats. Finalment, es produïa l'anomenat ajusticiament, que es basava en cremar vives a les persones condemnades o, en alguns casos, la decapitació o penjament. Es creu que hi va haver un total de 110.000 processats i unes 60 o 70.000 víctimes mortals, un 75% d'elles dones. La societat del moment veia aquests assassinats com una cosa positiva i justa, una manera de frenar totes les desgràcies, un bé per la humanitat. Llavors, tota aquesta persecució prové d'una criminalització d'aquestes nomenades bruixes fruit d'una equivocació social? És tot un malentès? Anem a analitzar una mica el context del moment. Com ja hem explicat, durant el segle XV, l'Església va patir una davallada en els seus simpatitzants. La caça de bruixes va infundar una gran por a la població i va proposar a un grup social com a culpable de tots els mals. A més, va proposar una solució fàcil al problema, l'exterminació d'aquest grup social. Segur que, si penseu, trobareu patrons semblants en discursos polítics actuals o històrics. Tot aquest discurs va suposar una gran eina per enfortir l'Església Catòlica i reduir aquesta onada d'escepticisme enfront de la religió. Les dones acusades eren sovint les qui no seguien els valors tradicionals de l'Església i, per tant, la població es veia obligada a seguir-los. Per la part econòmica, hem de parlar també de diversos factors. Durant el segle XIII o XIV fins al segle XVI aproximadament, podem veure un gran canvi de sistema econòmic. La societat passarà del sistema feudal, on la població estava subordinada a la noblesa i treballava les terres dels senyors a canvi de béns i serveis, al capitalisme, que anirà guanyant importància i es caracteritzarà per la implementació de la propietat privada, la competència de mercat i l'acumulació de capital. Durant aquest canvi de sistema econòmic, fou sumament important l'acumulació de capital, doncs això proporcionava una gran importància social. Per què explico tot això? Bé, doncs perquè durant la caça de bruixes, a aquelles que eren assassinades, sovint se'ls hi expropiaven també les pertenences, que acabaven en mans dels acusadors o de l'Estat. A més, l'acusació de bruixes solia recaure també sobre aquelles qui anaven en contra del poder o suposaven un obstacle per aquest. Tot això, tot i no poder-ho assegurar al 100%, ens pot fer pensar que aquesta caça de bruixes va ser orquestada, o si més no, molt i molt beneficiosa pels grans grups socials, que van manipular la població perquè creiés que aquests actes eren beneficiosos pel conjunt de la societat quan els principals interessats eren ells. Així doncs, podríem parlar de que aquesta és la història de com l'Església i els grans propietaris es van veure beneficiats de la caça de bruixes, o de com els més poderosos es van beneficiar de l'assassinat d'unes 70.000 persones. Sigui com sigui, segur que estem parlant d'una de les atrocitats més grans de la història de la humanitat.